Bon dia a tothom i benvinguts en aquesta conferència que forma part del cicle de conferències entre subjectes i atributs. La idea d'aquesta sessió és que avui puguem escoltar el testimoni del senyor Albert Justafré. L'Albert Justafré m'agradaria presentar-lo perquè tingueu una mica un context de la seva trajectòria tant professional i la feina que desenvolupa en la seva empresa, d'acord? Llavors, bé, cal comentar que l'Albert Justafré compta més de 18 anys d'experiència en el sector hoteler i en la consultoria especialitzada en aquesta indústria. El seu enfocament se centra en la implementació de solucions tecnològiques que milloren la gestió i la rendibilitat dels establiments. Actualment, l'Albert Justafré és Project and Sales Director a GNA Hotel Solutions i és especialista a fomentar les vendes a través del canal directe i a reduir la dependència de la OTA, ajudant els establiments a ser més competitius i rendibles. En el marc d'aquesta conferència doncs, ens explicarà les tasques que desenvolupa i la idea és que puguem entendre quin tipus de solucions existeixen en el sector hoteler doncs, per incrementar la rendibilitat. Abans de començar la conferència, però, si podem dedicar un aplaudiment, moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies. Gràcies, Jordi. Bé, bon dia a tothom. Se'm sent bé?
Sí.
Us explicaré avui una mica, intentaré posar-vos en context de quina és la situació de que un hoteler avui en dia es troba per competir amb canals com Booking, que segur que tots coneixeu perquè heu fet alguna reserva alguna vegada, i quina és la tecnologia per combatre-ho i guanyar una mica la partida a les OTAs, que és el que intentarem explicar avui i porta com a títol. Per tant, en primer lloc sí que us faré una breu introducció de què és GNHS, que és l'empresa de la qual treballo i el que fem. També en segon punt us explicaré com funciona l'ecosistema d'un hoteler a nivell de distribució online i aquesta tecnologia que és essencial en el dia d'avui. Intentaré fer-ho el més explicatiu possible perquè m'agradaria que quan sortíssiu d'aquí tinguéssiu una idea general de tot el que està passant. En primer lloc, bueno, en Jordi m'ha fet una breu introducció de qui soc, que ja és el que dèiem, no? Més de 8 anys d'experiència en el sector hoteler i a la consultoria, però sí que jo quan estava en el vostre lloc, que també soc estudiant UDG de la promoció del 2006, quan venia algú a fer-me una xerrada també m'agradava saber una mica el recorregut, no?, que ha fet, no?, perquè a vegades tenim tots aquells dubtes de cap a on volem encaminar la nostra sortida professional. Jo quan vaig començar aquí a la Universitat de Girona, doncs els estius els anava complementant treballant a hotels, a les recepcions i començar-me a empapar de lo que és el sector. Sí que mentrestant vaig tenir alguna experiència com a soci fundador d'una petita empresa amb uns amics, però tot al llarg de la meva vida professional he estat vinculat amb els hotels perquè és el que realment m'apassionava. Però sí que és veritat que després de treballar molts anys en els hotels sí que volia estar vinculat amb ells, però d'una forma externa, no? I a partir d'aquí vaig trobar el que són les consultories o aquestes empreses tecnològiques que doten i proporcionen serveis en els hotels i és una forma d'estar-hi vinculat, no? I és a partir d'aquí quan vaig entrar en una experiència en una empresa que es diu Xhotels a Barcelona, Hotel Juist també a Barcelona i a data d'avui a GNHS que fa 12 anys que hi soc. A nivell acadèmic, com us deia, vaig estar aquí a l'UDG, després vaig passar a fer un màster al CET de la Universitat de Barcelona i també una diplomatura de Relacions Públiques i Màrqueting a una Universitat de Gales. A partir d'aquí, quins són els objectius de la sessió? Entendre el rol de les OTAs, que les OTAs són les agències online com Booking i quin impacte fan sobre el canal directe, quina és la distribució equilibrada, vale, per combatre tot això i optimitzar el web de l'hotel com a canal de venda principal, perquè us explicaré una mica la importància de que una reserva entri per la pàgina web versus que entri per Booking. Vale? Segur que tots anem a Booking, és molt fàcil, és molt xulo, però a l'hoteler li representa molt. Per tant, per començar, però, us faig una breu introducció de qui és GNA Hotel Solutions, l'empresa a la qual estic, que està formada per 40 professionals, en què dins de diferents àrees, tant a nivell enginyers, dissenyadors, màrqueting, comercials, el que fem és desenvolupar un motor de reserves, vale? Que també us explicaré què és a les següents diapositives. Fa 30 anys que estem en el sector, som una de les empreses líder Travel Tech aquí a Catalunya. Oferim aquesta tecnologia per tal de que l'hoteler pugui vendre més a través del seu canal directe i sobretot obtenir una reducció de les comissions d'aquests canals com Booking, Expedia, que segur que us sona i coneixeu molt. Sobretot treballem sempre partint d'una anàlisi, ens agrada quan ens entra un hotel veure en quin estat de digitalització es troba per veure quin és l'escenari i cap a on l'hem d'encaminar. Després el dotem de tecnologia que li fa falta a l'hora que també apliquem una estratègia. Quan dic estratègia em refereixo a fer accions de màrqueting a nivell de posicionament orgànic, campanyes de Google Ads de pagament, gestionar xarxes socials, etc. I després obtenir uns resultats, que aquests resultats doncs, han d'anar acompanyats d'uns informes, un seguiment, per tal d'anar fent una evolució i un creixement constant en el llarg dels anys. A nivell històric, nosaltres, com us deia, aquest any 25 hem fet 30 anys, és quan el 95 vam fundar l'empresa. Bueno, hem anat evolucionant, no m'hi extendré gaire, fins a data d'avui, no? Que us deia que som prop de 40 persones i també treballem en prop de 500 hotels al llarg de diferents llocs, entre els quals sobretot Catalunya i Andorra, que per proximitat és on hi tenim més presència, però sí que és veritat que també treballem mercats de Sud-amèrica com Argentina, l'Equador, l'Uruguai o Colòmbia. Llavors, com treballem? És a dir, com agrada que treballi GNA pels hotels? Doncs sobretot equips especialitzats, equips formats, equips amb persones que s'han estudiat la seva carrera, han tingut experiència, etc. Amb una comunicació permanent. Sí que és cert que avui en dia doncs, podem treballar amb una empresa d'Austràlia, perquè tecnològicament doncs, és molt fàcil, no? Però jo crec que a dia d'avui els hotels encara valoren molt el fet de poder tenir una persona de proximitat i poder trucar i ei, vine aquí i parlem-ne en persona, no? I és un dels valors afegits que nosaltres sempre tenim en compte i agraden molt. Sobretot el que us deia, amb reunions periòdiques i un valor afegit molt important és que la nostra tecnologia ho engloba tot sota una eina, vale? Que no depenem de diferents proveïdors. Vale? Això a l'hotel també és un avantatge molt important, el fet de tenir una tecnologia no, sota un proveïdor i que no hagis de trucar aquell perquè es connecti amb l'altre, etc. etc. I per què GNA? Pues, compromís, proximitat, confiança i tecnologia són les quatre paraules que ens defineixen sobretot per davant de tot. Aquesta més o menys és la mateixa. Com treballem? És a dir, com a dins també és algo que vull que veieu, perquè a dia d'avui les empreses cada cop intenten doncs, cuidar, mimar més el personal. I nosaltres és una de les coses des de gerència que és una de les seves premisses principals, no? el valor humà. Intentem que totes les persones tinguin importància i que puguin participar a reunions i dir la seva, horaris flexibles, teletreball durant 2 dies a la setmana, conciliació familiar, proporcionem fruita diària a tots els treballadors, donem descomptes a empreses de menjar, organitzem esdeveniments, ja siguin tallers de Carnaval, tallers de Nadal, participem en gales benèfiques, sobretot a nivell de proximitat, i cada any fem un viatge per fer team building a diferents parts. No? Aquí hem posat, per exemple, els últims, i això està molt bé, no? Perquè al final és poder, no?, conviure amb tots els treballadors en un espai que no sigui la feina. Comencem a entrar en matèria. Què és el que proporcionem? Tecnologia, és a dir, nosaltres fem webs, motors de reserves, llistats de reserves, channel manager... Ara hi ha paraules que no coneixereu, però que a les següents diapositives us aniré explicant. Eines de màrqueting, eines de comparatives de preu, eines de comparatives per poder veure el que diuen d'un hotel o de l'altre, tot un conjunt d'estadístiques, i després comencem a treballar amb l'intel·ligència artificial, que avui en dia doncs, ja està començant a agafar molt de pes. I tenim l'altra àrea, vale, per un costat tenim tecnologia i per l'altre màrqueting. Que màrqueting al final és doncs, generar newsletters, tema de posicionament orgànic, campanyes, xarxes socials, reputació online, etc. etc. Vale? És a dir, són moltes coses que un hotel ha de tenir en compte i ha de treballar per tal d'aconseguir doncs, aquest benefici de venda directa. Per tant, quins són els players principals i el funcionament de la distribució, no? Quin és l'ecosistema i què està passant avui en dia en un hoteler? El primer de tot, el comportament de l'usuari. 9 de cada 10 turistes busquen informació online. Segur que aquí a la sala seria 10 de cada 10, perquè pràcticament tots ho fem, però sí que és veritat que encara hem de tenir en compte doncs, aquelles persones que encara van a agències, encara van amb fulletons, etc etc. Però pràcticament tots ho fem online. I abans de reservar per l'OTA, que l'OTA és Booking, Expedia, són aquestes agències online, vas visitar la web oficial, doncs pràcticament una mica més de la meitat no ho han fet. Això vol dir que la comoditat, el fet d'anar a booking.com i reservar, doncs ho fa molta gent, no? I no té en compte que l'hotel o una cadena hotelera pot tenir una web on trobarà millors condicions. I per què no vas visitar, no? Doncs pràcticament no hi van pensar. Tinc l'app de Booking, és més fàcil, és més simple, em dona confiança, els motius que siguin. Alguns tenien pressa i d'altres pensaven que seria més car, no? Encara no tenen el concepte de que a la web oficial tindràs el millor preu garantit. I havent visitat el web, per què no ho va reservar? Doncs no la vaig utilitzar per reservar, és un tant per cent elevat, potser van entrar a la web només per mirar fotografies. Uns altres ho van trobar més car, això vol dir que l'hotel no està fent bé les coses, o potser no trobava una opció que li encaixés, eh? Entre d'altres motius, però bueno, ens trobem en una situació en què hi ha molts hotels encara que no estan fent bé les coses, no? I a partir d'aquí és quan intervenim empreses com la nostra. A partir d'aquí, quins són els principals players? Doncs les OTAs, que són les Online Travel Agency, no? les agències online, i que segur que moltes d'aquestes les coneixeu. Vale, segur que quan heu viatjat, heu fet alguna escapada, recorriu alguna d'aquestes webs per fer les vostres reserves. Totes aquestes són considerats canals indirectes. Canals indirectes em refereixo que no té el contacte directe amb l'hotel i per aconseguir una reserva d'aquí l'hotel ha de pagar una comissió en aquests portals. Vale? És a dir, quan entra una reserva, l'hotel ha de pagar un 15 o un 17% aproximadament a cada un d'aquests canals. Per tant, de cada 1.000 euros que pot valer una reserva, penseu que 150 o 170 euros van per aquesta gent. La diferència de que si ho fem a través del canal directe, potser ens pot costar 30 o 40 euros. Clar, la diferència és molta. Penseu i reflexioneu amb el volum que pot arribar a generar tot un any un establiment a nivell de ventes. Per tant, la importància de combatre, no?, i d'intentar que tot entri a través del canal directe i intentar reduir per aquí. I és el principal focus del que fem nosaltres. Perquè clar, el canal directe té avantatges, doncs millor rentabilitat, reforces la marca, tens les dades del client, millors condicions, tens la possibilitat de fidelitzar-lo, de generar clubs de fidelització per donar-li més avantatges. En canvi, les OTAs sí que és veritat que, per exemple, algunes de les avantatges principals és que et donen molta visibilitat. Tu vas a Booking i és com un aparador mundial. Tothom està allà, tens visibilitat, saps que hi apareixeràs. Però clar, a partir d'aquí hem de fer bé l'estratègia per tal de que Booking ens serveixi com un aparador, ens troben, però que després acabin anant a la pàgina web. I que quan arribin a la pàgina web, doncs la web sigui atractiva, la tecnologia sigui bona i que sobretot trobin un millor preu. I és una mica aquest l'engranatge que intentem aconseguir. Per tant, els objectius que tenen les OTAs són captació de nous clients, per descomptat, fidelització, vale? Tenen molts programes de fidelització que com Genius, no sé si ho coneixeu, però són uns programes molt atractius que et van donant descomptes a mesura que vas fent més reserves. Reforçar la marca, estan molt present a tots els llocs, veieu per exemple que Expedia o Booking a vegades han patrocinat esdeveniments a nivell mundial de molt de renom i sobretot optimitzar els seus resultats. I com ho fan això? Doncs recomanació, amics i familiars, segur que heu trobat alguna vegada, no només en aquest sector, sinó recomienda un amigo y te regalamos 20 euros. Això ha passat, no? Doncs bueno, fan servir un conjunt d'estratègies d'aquest tipus que capten a molta gent, amb ofertes personalitzades, la primera compra doncs, tens un descompte més elevat, tens ressenyes, de manera que tu te dona la confiança de dir, oh, mira, aquest hotel ja ha estat aquesta persona i ha dit que l'espa era collonut. Ostres, doncs ja te'n fies, no? I a vegades t'acabes decantant doncs, perquè llegeixes aquest tipus de comentaris. Visibilitat en cercadors, per exemple en Google, si feu una cerca d'algun hotel que voleu anar, veureu que Booking sempre és el primer resultat, pràcticament sempre és el primer. perquè inverteixen molts diners. Programes de fidelització i, el que us deia, una gran inversió en campanyes de pagament. Pràcticament el 20% del que guanya Booking ho inverteix en campanyes de pagament, que és una morterada. Booking és el principal client de Google, perquè us feu una idea. Per tant, això segur que tots més o menys esteu familiaritzats o alguna vegada quan us deia fet una escapada o així, teniu aquesta fitxa. Vale? I a partir d'aquí vosaltres teniu diversos hotels, mireu les puntuacions, si està cèntric, el preu, etc etc. Però realment ens parem a pensar quants missatges persuasius pots arribar a detectar en una fitxa d'aquest tipus. Si us fixeu, hi ha missatges d'urgència. Aviam si hi ha el cursor aquí, però no es veuen. Bueno, ens queden 4 en aquest preu, per exemple. O missatges de prova social. No? Hi ha 3.000 i pico comentaris. O, per exemple, missatges d'autoritat. Una puntuació fantàstica, allà dalt. I també que te diu que és una ubicació d'un 9,8. O missatges de preu oportunitat, amb el preu tatxat i el nou també ressaltat. O missatges de tranquil·litat o seguretat, no? Com cancel·lació gratuïta, no paguis per adelantat, pagaràs a l'hotel, oferta limitat per aquest temps. És a dir, hi ha un conjunt d'inputs que indirectament a nosaltres fa que ens decantem per reservar per aquí. No? I això són coses que potser a primera percepció no detectem, però que si ens comencem a analitzar bé, doncs en un simple requadret hi ha un conjunt de missatges que ens influeixen molt. Per tant, on competim nosaltres, com a hoteler, la venda directa? És a dir, penseu, nosaltres som aquest ninotet d'aquí sobre, quan diguem jo vull viatjar, entrem en una fase de somiar i de planificar. I a partir d'aquí comencem a anar a portals com Google, com TripAdvisor, Booking, Instagram, no? Que la nova generació doncs, analitzem molt a través d'Instagram i a vegades doncs, pel destí, per l'establiment, etc. També hi ha encara doncs, revistes, articles, és a dir, el camp és molt ampli, no? A partir de on ens poden influenciar per viatjar. Però després entrem en una altra fase, que és la de començar a reservar, quan ja comencem a buscar a diferents portals com Trivago o TripAdvisor i comencem a buscar hotels a Barcelona, no? I a partir d'allà ens surt un llistat. I aquest llistat ens acaba derivant a altres portals com Booking, Expedia, etc, etc, entre ells la pàgina web, que és on acabem fent la reserva i fent el pagament. Vale? Per tant, tenim dues fases ben diferenciades, una són els separadors, és a on mirem i investiguem, i l'altra són els canals, que és a partir del moment en el que prenem la decisió de començar a fer la reserva. Per tant, per explicar també una mica l'escenari, com a turista, fins a arribar a l'hotel, passes per diferents llocs. Pots arribar a passar per una agència, pots arribar a passar per una OTA, per un canal de turoperació, vale? De manera que l'hotel es troba amb una complexitat de dir, bueno, jo vull el turista, però tinc tots aquests canals possibles, però m'interessa captar el més rentable. I el més rentable em refereixo que si jo la meva habitació la venc a 100, si passa per tots aquests llocs, potser me'n quedaran 80 de nets. Si passo per menys llocs, me'n quedaran 85. Però si passa directament cap a la web de l'hotel, tot és net i no em representa cap cost. Que com us deia anteriorment, per reservar en un canal com Booking o així, hi ha un 15 o un 17% de comissió. I és una mica la diferència, no? De que jo poso 100 i m'acaba quedant menys marge. Per tant, queda molt clar, no? Que el canal web és el més rentable i pel qual l'hoteler vol lluitar. Per tant, com més distribució, com més presència a diferents llocs, hi ha més disparitats. I disparitats, com a concepte, és quan tens el preu diferent en un lloc que altre. Però tenim la sort i també l'obligació d'escollir amb quins players juguem. És a dir, no vol dir que perquè hi hagi molts canals i moltes webs hem d'estar tots. El concepte d'estar a més llocs vol dir més visibilitat i més reserves és erroni, sinó que el que hem de fer és escollir bé on volem estar. Per tant, aquests són una mica els elements claus per augmentar la venda directa. És a dir, en primer lloc tenir una bona tecnologia. No pot ser que jo si arribo a la pàgina web la web tingui fotos antigues, no em generi confiança, no pugui reservar. Per tant, hem de dotar-nos d'això, hem de controlar els preus, hem de fidelitzar els clients, al igual que fan grans empreses com Booking, etc. La tecnologia avui en dia et permet tenir clubs de fidelització per hotelets petits. Anys enrere això només estava a l'abast de NHs, Barcelós, Melias, que tenien recursos, tenien tecnologia i podien invertir i poder tenir aquest tipus d'eines. Avui en dia ha arribat al punt en què les empreses més petites copiem literalment el que fan els grans, perquè són més llestos, tenen més recursos i al final ho portem perquè els hotelets petits ho puguin tenir també. Per tant, clubs de fidelització, sempre donar les millors condicions, tots ens movem per preu. Segur que tots ho hem fet, jo ho faig, vosaltres ho feu. Quan viatgem i comparem, si en un preu són 100 i en l'altre 95, per molt que siguin 5 euros, ens acabem anant al de 95, perquè ens interessa estalviar i que surti més econòmic. Per tant, el que no podem fer és que quan arribin a la web trobin un preu més alt. Sempre hem de tindre el preu més baix. Cuidar molt la reputació. Tots, a dia d'avui, quan comprem alguna cosa, a vegades mirem a través de Google, les fitxes de Google o portals de reputació, què diuen d'aquella tele, què diuen d'aquell iPhone o què diuen d'aquell hotel. Ens creiem una mica tots aquests comentaris que entre tots anem compartint i és collonut. Per tant, hem de mantenir la reputació i hem d'intentar tenir-la com més elevada possible per tal de que tot això generi i es converteixi en reserves. I sobretot generar una bona experiència des del moment en què accedeix a la pàgina web. És a dir, que passin coses. Vull dir, és molt xulo, no? Quan arribes a la web i et surten missatges, et surten registres, i tindràs un descompte. Vull dir, cuidar i mimar molt l'usuari quan entra. Per tant, no sé si més o menys s'ha entès l'ecosistema de com funciona i de la problemàtica que té un hotel a dia d'avui per competir amb aquests canals i per què vol lluitar per tindre més venda directa, que és reserves a través de la pàgina web. I aquí és on intervenim també, què és el que nosaltres oferim. No? Les ventes directes del nostre canal web haurien d'estar al voltant d'un 30 i un 40%. Vale? És a dir, de tot el que venem, més o menys, l'ideal seria que un 30 i un 40% passi per la web. Si està per sota, s'hauria de treballar. I si està per sobre, collonut. No? Per tant, a nivell tecnologia, què hem de tenir principalment? I és el que faré menció. Una web, un motor de reserves, un PMS, un channel manager i eines de màrqueting. Les altres potser són més secundàries, però explicaré sobretot aquestes 4-5 primeres. Vale? Per això vull fer un repàs bàsic a la tecnologia, és a dir, un director, una propietat, què és el que haig de tenir per començar a aplicar tot això que he explicat. En primer lloc, web, motor, channel i PMS. I ara explicaré cada una de les coses. Vale? No oblidem que la web és la nostra carta de presentació, que com us deia, si jo entro a una web i és lletjota o no me genera confiança, el que faig és anar-me'n a Booking, que sé com funciona i sé el que trobaré. Per tant, què és el que no hi pot faltar en una web? Pues que sigui adaptada a dispositius mòbils, que sigui simple, com més bàsica i més simple, a vegades millor, no per molt que intentem fer una web molt complexa i amb més seccions serà millor, sinó a vegades el que volem és ABC, sota cavallo rei, i com més ràpid millor. Som una societat que cada cop tenim menys temps, som més exigents i volem immediatesa. Per tant, hem de posar-ho molt fàcil. La imatge, el que us deia, a vegades ens centra tot pels ulls, per tant, és el que ens ajuda a vendre. Treballar estratègies de posicionament orgànic, destacar per què reserves a través de la pàgina web, és a dir, un cop arribes a la web, quins avantatges tindràs, utilitzar elements de persuasió, el que us deia, i sobretot personalitzar, oferir experiències i sobretot en entorns segurs. Vale? Sí que és veritat que avui en dia tots estem habituats a comprar i posar la targeta pràcticament a qualsevol lloc. Anys enrere, faig un petit parèntesis, la gent tenia la por de posar la targeta a la pàgina web de l'hotel, perquè encara era molt recent i per això Booking s'emportava una mica la partida, no? Perquè com a usuari dius, ostres, a Booking segur que no passarà res amb la meva targeta. No? Ara tots ha arribat un punt que ens hem habituat a comprar tant online que a la pàgina web no hi ha cap problema, tot és segur i tot està molt controlat. La segona pota és el motor de reserves, que el motor de reserves és l'eina de la pàgina web en el moment en què Algú posa la data d'entrada, data sortida i quantes persones són i et comença a fer la cerca, els resultats de les habitacions, vale? Tipo això, vale? Tens una habitació de l'estàndard, amb aquest preu, amb aquest règim, etc, etc, vale? Això és una captura de lo nostre. Vale? I aquest motor de reserves, doncs, ha de permetre la reserva en temps real, que sigui ràpid, amb 2-3 passos, que no sigui complet, possibilitat de crear tarifes, ofertes, paquets, experiències, amb l'objectiu de disminució d'aquestes comissions i sobretot adaptat a qualsevol dispositiu. Penseu que pràcticament ja a data d'avui, i potser vosaltres que sou una generació més jove no us sorprèn tant, però pràcticament ja totes les reserves es fan a través del mòbil. Vale? Que fins fa 5-6 anys encara predominava molt a través de portàtil, no? A través de desktop. Per tant, està canviant molt ràpid i per tant tot això ha d'estar molt, molt ben optimitzat a nivell de mòbil. Per tant, què passa si entrem a una web i ens trobem, quan vaig a clicar a reservar, un formulari de contacte? Segurament que a tots ens fa molta mandra escriure i dir, mira que som una família, que venim per cap d'any, quin és el vostre preu, i esperar una resposta, un, dos, o el que triguin a respondre'ns. El que fem automàticament és dir, me'n vaig aquí, anem a Booking, que allà és pim-pam. Per tant, si trobem una web amb això és fatal, no? És el que hem de tenir, és el que us comentava abans. No un formulari de contacte, que pràcticament ja en queden pocs, però encara en queda algun. Després hi ha una eina que es diu el Channel Manager, que aquesta el que fa, per explicar una mica així entenedor, és treballes en diversos portals, en Booking, Expedia i Web. Tu quan has d'introduir un preu has de posar-ho a diferents llocs, a diferents portals, no? Entro a la pàgina de Booking, poso 100 euros. Entro a la pàgina web, poso 100 euros. I entro a Expedia i poso 100 euros. Pues aquesta eina el que et permet és dir, va, jo poso 100 euros a tots els llocs i al clicar, enviar, ho envia automàticament a tots els llocs, de manera que et permet anar treballar d'una forma molt més àgil en el teu dia a dia. Vale, és a dir, jo quan el Channel Manager el que faig és poso els preus i la disponibilitat i m'ho envia al mateix moment a diferents canals. I això és una forma de treballar molt més àgil. I és una eina que a dia d'avui tots els hotels haurien de tenir per evitar riscos. I el PMS és el programa de gestió. És a dir, quan arribeu a un hotel, veureu que el recepcionista el que fa és check-in, check-out, us factura, etc, etc. Doncs és un programa intern que també et permet doncs, gestionar tots els apartaments d'un propi hoteler. Vale. Per tant, us he explicat que la web, motor de reserves, channel, manager i un PMS són les eines essencials que un hoteler ha de tindre a dia d'avui. Però quines són les altres eines tecnològiques que també ens permet diferenciar-nos i augmentar més ventes a través de la pàgina web? Doncs, per exemple, notes intel·ligents, que li diguem smart notes, que són aquestes notes que poden sortir durant un procés de compra i que te van dient doncs, millor preu garantit, si reserves amb nosaltres et regalem una ampolla de cava. Qualsevol missatge que volem destacar o inclús automatitzar-ne alguns. La última reserva s'ha fet des de França fa 3 hores o ens queden 2 habitacions. Vull dir, missatges aquests que inconscientment fa Booking i ens fan accelerar la compra, també ho podem fer nosaltres. No? De manera que bueno, són missatges que ajuden a que converteixi més. O el que us deia, clubs de fidelització. Treballar per nivells, treballar per punts, si et gastes X euros et donem tants punts, que els pots escanviar per un massatge, per una entrada o el que vulguem. I tot això el fa que al final doncs, generis aquesta comunitat en la teva pròpia web i que tinguis molta més gent fidelitzada. O per exemple eines que quan arribes en el motor de reserves, que és el que hem comentat abans, te surt una finestreta i te diu, mira, si reserves per aquí, el teu preu són 900, però si vas a Booking, vale, és a dir, aquí te sortiria el meu preu, són 910, però si vas a Booking, no es veu gaire, són 950. Ja li estàs dient a l'usuari, no vagis a Booking perquè el millor preu el tens aquí, ja t'ho estic dient jo. Doncs això són eines també que ajuden molt més a la venda. O la possibilitat de fer un upgrade. 2 dies abans, segur que us ha passat amb alguna cosa que heu comprat i abans de que us envien o abans d'anar-hi us diuen escolta, t'interessa comprar això a més? Doncs això, per exemple, a nivell hoteler ho podem fer. Posem per cas, estic a 2-3 dies abans d'arribar a la meva estada i jo rebo un correu i me diuen hem detectat que no has contractat el pàrquing o, si vols, passa't a una habitació superior per només 10 euros. Doncs, bueno, són aquestes coses que tu, com a usuari, abans d'anar a l'hotel, ho reps i et sents com estimat, no? Allò, hòstia, m'estan recomanant coses, m'estan preparant l'estada i, bueno, tu pots contractar coses addicionals a un preu més econòmic. O, per exemple, altres eines que també segur que en qualsevol sector us ha passat, que quan comences a omplir un formulari, per A o per B, deixes i abandones perquè dius, ostres, no porto la targeta, o perquè ho haig de comentar amb la meva parella o amb el meu amic o amiga, i ho acabes abandonant. I al cap d'una hora i mitja rebeu un correu electrònic que us diuen, escolta, m'estaves fent allò, vols acabar-ho? Si ho acabes et donarem, no sé, algo, un obsequi, no? O un descompte addicional. Doncs, bueno, són eines que també tenim i que l'hoteler pot utilitzar. O eines com guardar la cerca. Quan arribo a l'últim pas abans d'acabar les meves dades, doncs el mateix. Ostres, ara no em va bé acabar-ho. Sí que m'agrada, però ja ho faré la nit, perquè ho comentaré amb la meva dona o el meu home, no? Doncs, a partir d'aquí, el que fas és enviar-te la reserva directament en el teu correu i després, al clicar, segueixes en el pas a on estaves. És a dir, el que hem d'intentar fer és dotar de totes les eines possibles perquè l'usuari, quan entra aquí, no s'escapi i no vagi Booking. O realitzar aquesta satisfacció, a l'igual que fa Booking, que també te comença quan tornes de la teva viatge i reps un correu, puntua l'hotel al que has estat, no? I comences a fer l'enquesta amb un pim-pam, doncs fer el mateix per aquells que t'han fet la reserva per la pàgina web. I això et permet, a part de poder publicar comentaris, et permet conèixer una mica aquest viatge, aquest client que t'ha vingut, el que opina de tu i poder corregir errors. O finestres emergents. Allò que entreu a una pàgina web, us surt una finestreta, no? Dit també pop-up, que te diu anticipa't i reserva millor preu. No? Si et registres a la newsletter, em porto un 15%. Això ho fa tothom. Botigues de roba, botigues d'electrodomèstics, tots ens acabem registrant. I a vegades ens hem registrat i encara hi fotem un altre correu per aprofitar-nos del descompte. No? Doncs bueno, són eines que també a nivell sector hoteler s'utilitzen i funcionen molt i molt bé. O un xec regal. Cada cop més ens trobem amb la situació que a vegades no sabem què regalar i les experiències és una sortida doncs, ideal. No? Què millor que quan entres a una pàgina web de l'hotel doncs, tinguis la possibilitat de regalar doncs, un xec regal o una escapada que abans només estava a l'abast de potser portals com, no ho sé, Busco un Xollo o algunes històries o els packs regalos aquests, doncs, bueno, també ara ho tens la possibilitat de fer-ho a la pàgina web. Vale, o comprar experiències en el sentit de que potser no em vull allotjar a l'hotel però vull vindre al vostre spa, que també fa molt, no? La possibilitat de que clients que no estan allotjats puguin anar al restaurant, puguin anar a l'spa, doncs, bueno, també tindre la tecnologia perquè ells ho puguin fer. O generar newsletters, no? Butlletins mensuals. Segur que tots ens hem registrat en algun lloc on mensualment rebem la newsletter amb les informació, ofertes, novetats, doncs també és una estratègia per cuidar el client que ve habitualment i informar-lo de coses que estan passant. Ja acabo amb les eines perquè en són diverses. I l'última cerca, també posar-ho molt fàcil, que quan jo he fet una cerca en el motor de reserves, automàticament, quan jo torno a la web, perquè el procediment és molt simple, jo vaig a Booking, trobo l'hotel que m'agrada per puntuació, etc etc. Acabo anant a la web, però després no m'acabo d'estar convençut i vull anar a Expedia a veure si un altre canal, a veure si trobo un millor preu. Però després, veient si les coses fan bé, que la pàgina web és el millor preu. Amb el que acabo tornant a la pàgina web sí o sí. El que hem de fer és posar-li superfàcil. És a dir, que quan torna a entrar a la web, dir-li, ei, la teva última cerca era aquesta, continua. No? Vull dir, bueno, posar-li molt i molt fàcil. I això és de cares a al que veu el client final. De cares a l'hoteler, vale? És a dir, jo com a persona director, persona de reserva, recepció, com gestiono totes aquestes dades, no? Com tinc control de tot això? Pues en base a un concepte que és intel·ligència i negoci, que és bàsicament ús de les dades per prendre decisions. Vale? Avui en dia el que ens permet és recopilar un piló de dades i quan dic dades em refereixo a, per exemple, a dades de mitjana d'imports, anticipació de compra, quins són els països que venen més al meu hotel, quants dies s'estan, si fan allotjament i esmorzar o també sopen, i totes aquestes dades és per treballar-les a nivell intern, per extreure, transformar i carregar, que és el famós concepte de ETL. No? Per tant, totes aquestes dades, doncs, aprofitem-les perquè podem conèixer més com és el nostre client i a partir d'aquí, doncs, potser crear ofertes personalitzades. Perquè gràcies a aquestes dades el que acabo detectant és que potser el meu client són famílies que s'estan 7 dies, doncs per què no faig un 7x6? I és superatractiu i acabaran reservant molta més gent. Doncs, bueno, les dades el que ens permet analitzar és tot un conjunt de variables per a poder prendre decisions. Vale, per tant, el que nosaltres sempre recomanem és que prendre el control, tot hoteler amb qui parlem és en funció de l'estat en el que estigui, sigues valent, aposta per la digitalització, aposta per la tecnologia, sigues valent i combat contra Booking, perquè al final s'acaba notant, no? I a nivell conclusions, doncs, és important, doncs, conèixer el sector i aplicar l'estratègia de vendes adequades per obtenir uns resultats òptims, utilitzar tecnologia perquè el client no s'escapi. Vale? Encara ens trobem hotelers que els costa invertir perquè veuen més un cost que no una inversió. I al final és capgirar una mica el discurs i dir que no és una inversió, que no és un cost, sinó que al final tot això té un retorn, no? I al final acabaràs guanyant més diners. Treballar amb dades, vull dir, la tecnologia ha avançat tant que ens permet ja conèixer pràcticament qui vindrà i com és aquesta família que ve abans que arribi al nostre hotel, per tant utilitzem-les, i fer una bona estratègia de preus. Vale, a partir d'aquí, no sé com anem de Jordi de temps. Sí? Vale, super. A partir d'aquí és tot el que és un sistema que tenim a dia d'avui. Què passa ara? Pues que comença a introduir-se un nou player, no? Que és la intel·ligència artificial acompanyada del turisme predictiu. I això simplement em faig una pinzellada. El 60% dels viatgers ja han utilitzat assistents d'IA i prop d'una tercera part ja utilitzen per buscar, planificar i reservar. Ojo, que aquí pot canviar molt l'escenari, no? I hem d'estar molt atents a com evoluciona tot això, perquè avança a passos agegantats d'una forma molt ràpida i hem d'intentar adaptar-nos perquè les grans empreses com Booking i tot això òbviament tenen més recursos i seran els primers a tenir-ho tot a l'ordre del dia. Per tant, hem de tenir-ho molt, molt controlat. I 9 de cada 10 consumidors volen utilitzar la IA en els seus futurs plans de viatges. En principi és molt còmode, utilitzar un chatbot d'aquests intel·ligents i dir-li vull anar en aquest destí, planifica'm per 7 dies, som una família i volem fer 2 dies d'activitats. Per tant, la IA ja sap el que vols tu abans que tu mateix. Vale? És a dir, a vegades ja s'anticipa una mica en funció del que tu demanaràs, no? I posem una mica aquesta frase, no? Imagina un futur on les teves vacances es planifiquin soles, inclòs abans que tu ho pensis, no? Abans que, és a dir, una mica amb les cerques que tu has anat fent a nivell històric, pues ja sap que t'agrada molt els destins de sol i platja, que t'agrada molt la festa a la nit i que potser el teu destí ideal és Ibiza, no? I inconscientment a poc a poc ja es van introduint aquest destí de manera que arribi un punt a que ja us planifiquin el viatge d'una forma pràcticament semiautomàtica, no? I que tu tinguis un agent personal que inclús te les negociï, en el sentit de dir, vale, contacta'm amb aquest portal, jo vull anar a Ibiza però no em vull gastar més de 500 euros. A partir d'aquí pots arribar a tindre un agent personal que te comenci a fer això i que t'acabi fent una cerca i amb una oferta completament ad hoc, no? I el turisme productiu, doncs, és bàsicament això que he dit, utilitza l'IA per analitzar dades i preveure el comportament dels viatgers, permetent oferir experiències hiperpersonalitzades. Per exemple, alguns casos d'ús. El més habitual és el chatbot. El chatbot que hi ha diferents webs on tu fas la consulta i no et respon una persona, sinó que hi ha un robot a darrere i que pràcticament sembla que sigui una persona, no? Perquè et respon perfectament a totes les teves consultes, inclús ara cada cop més, doncs, hi ha chatbots de veu, no només per escrit, sinó que tu truques i parles amb un robot i realment penses a vegades que és inclús una persona, no? Perquè et pot respondre a qualsevol tipus de pregunta que tu llegis entrenat. Per tant, hi ha alguns agents de vendes, alguns portals que ja tenen la IA aplicada, com Booking, Expedia o Destinia. Vale, per exemple, a Destinia tenen un que es diu Desta, que automàticament, doncs, ja surt la Soy Desta, la IA Destinia, donde buscas tu hotel, no? I a partir d'aquí comencem tot aquest recorregut que us comentava. o a Booking tenen l'IEEE Trip Planner, que també és un agent de viatges, no? Que també fa el mateix funcionament que hem vist, eh? Però vull dir, però que són eines que a dia d'avui ja existeixen i que segur que inconscientment ja estem utilitzant. O Expedia, que és un altre portal molt important, també té Romi, que és un agent de viatges també. Bueno, doncs a poc a poc aquesta gent i aquestes grans i macroempreses tenen ja tot això desenvolupat i nosaltres al final, com a empreses més petites, ho haurem d'acabar fent, perquè al final els hotelers ho demanen, no? Per tant, us volia fer una mica de pinzellada sobre també el tema de la IA, perquè cada cop té més presència. I per part meva, ja està, he intentat guardar-me 5-10 minuts perquè si teniu alguna consulta o alguna pregunta, alguna curiositat, algo que no hagueu entès, he intentat explicar-ho de la forma més bàsica possible, però qualsevol cosa, doncs, a la vostra disposició. Merci.
Albert, moltes gràcies per aquesta xerrada. Llavors, ara, en aquesta segona part, la idea seria que a través dels conceptes o les explicacions que l'Albert ens ha plantejat, si algú tingués alguna pregunta, algun comentari o alguna observació, doncs si la idea seria que poguéssim fer una mica de debat sobre aquest tema. Llavors, m'agradaria fer una pregunta així en general, i és que el que us ha explicat l'Albert, ho coneixíeu tot al 100%? Hi ha hagut alguna cosa nova? Sí? Genial. Llavors, no sé si algú té alguna pregunta, algun comentari o si no... Sí? Perfecte. Endavant. Moltes gràcies.
Hola, bones.
Bon dia.
Jo volia preguntar el tema del el tractament que teniu, com dir-t'ho, la privacitat que teniu quan treballeu a una empresa o a una altra. El tema de, per exemple, el que és efectiu en una potser no és efectiu en una altra, o potser el tractament de dades d'una, a vegades el client et pot arribar a preguntar què vas fer amb aquella empresa o coses, tractament de dades potser privades o sensibles. Com ho feu això, diguem-ne? Teniu alguna manera d'actuar d'aquesta manera? O...
És a dir, per un costat hi ha les dades tipus noms, cognoms, correus, que això és propietat pràcticament de l'hoteler com a tal, que aquestes sí que nosaltres estan emmagatzemades en uns servidors, que nosaltres treballem amb servidors d'Amazon, i tot això està a nivell seguretat encriptat perquè no hi hagi cap tipus d'infiltració. I després, per exemple, una de les dades que més delicades són el tema de les targetes de crèdit. En aquestes sí que cada cop més el que està cap a on estem anant i cap a on està a dia d'avui és que ja tot passa per l'entitat bancària. És a dir, per molt que el procés de compra s'acabi realitzant dins del nostre entorn, és a dir, dins del nostre motor de reserves, i nosaltres no detectem que estem comprant a través del banc, realment qui està agafant aquestes dades i l'està encriptant és el propi banc, perquè al final per tema de protecció és algo molt delicat i això sí que queda allà. Vale, però sí que és veritat, i un altre, perdona, que el client també en l'últim pas del motor de reserves, i a tots ens passa quan comprem a qualsevol lloc, que accepto que utilicen mis datos personales para fines comerciales, ofertes, notícies, etcètera, etcètera. Amb allò, un cop ho acceptem, l'usuari, que som nosaltres, cedim a que ens puguin utilitzar aquestes dades per poder treballar. I també, dins d'aquestes polítiques de privacitat i protecció de base de dades, el que es fa molt és que són aquells textos llargs que tots fem així, acceptem i no llegim. Allà dins, normalment, el que et diu també que aquestes dades es poden utilitzar per Google Analytics, Google, i a partir d'aquí estàs cedint les teves dades en aquests tipus de cercadors, no? I és aquí on comença tota la roda, que ja tenen detectat quins gustos, quines preferències, és el que t'agrada. Però al final això ho acabem acceptant els usuaris. Però sí que és veritat que cada web, o el tema de les cookies, allò que acceptem o cancel·lem al principi de que entrem, acceptar, 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 no sempre, és el bàsic, eh? I a partir d'aquí aquestes dades ja comencen a fluir. Vull dir, nosaltres a nivell tecnològic ho tenim tot adaptat per tal de que sigui l'usuari qui escull si vol cedir o no aquelles dades. A partir d'aquí, si l'hoteler ja rep aquelles dades, les treballem per enviar newsletters, per enviar al club de fidelització, etc.
Sí, però jo parlo més pel tema empresarial. O sigui, tu, per exemple, tens una part del teu equip que treballa per una empresa o un hotel i l'altre per un altre, per exemple. I vull dir, el tractament de dades entre...
Entre un hotel i l'altre.
O sigui, el mateix equip que teniu vosaltres,
sí.
El tractament que tenen, que poden arribar a tenir entre...
És a dir, el fet de que jo pugui tindre unes dades d'un hotel de Barcelona i un hotel de Girona.
Exacte.
O sigui... Bueno, al final estan en plataformes, per molt que sigui la mateixa tecnologia...
Sí, però tu mateix, o sigui, la persona que pot tenir aquestes dades importants...
Jo com Albert,
sí,
no?
Per exemple, sí. Com tu.
Què puc fer, no? Si les
sí,
puc...
Si tenim un tractament, una privacitat o un, diguem-ne,
sí,
signar un document de...
A nivell intern tenim un codi intern
això, ja
quan
està.
Comences, no? I que inclús l'actualitzem en funció de si hi ha novetats, en el sí. Que tots els treballadors signem, en què aquestes dades són totalment privades. Inclús el propi hoteler, quan fem signar un contracte, també ell és responsable, quan signa aquest contracte, d'aquestes dades. En el sentit de que ens curem en salut, de que si algun dia... tenen un treballador que les comparteix, ostres, això al final no podem fer res nosaltres.
Vale.
Però sí que és veritat que és algú que es respecta moltíssim.
Vale. Perfecte, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més, algun comentari. Perfecte.
Sí, aquest treball que esteu fent, que has explicat, jo ho trobo molt bé. Consumidor el mateix... i ja no marxa de Booking i segueix doncs, fent les reserves a partir de Booking o aquestes hotels. O sigui, clar, aquesta aposta que fa l'hoteler no es veu després remunerada, no? I hi ha casos en què t'has trobat que un hotel ha contractat els vostres serveis i el comportament del consumidor no canvia i per tant no es veu aquest benefici per part dels hotels?
És a dir, per un costat has d'aplicar la tecnologia, que la tinguis, però després el que és més important és el preu. Si tu tens millor preu, al final l'usuari t'acaba arribant a la teva pàgina web. No obstant, també hi ha el que acaba reservant per Booking, per comoditat, independentment de que sigui 2 euros més cars. Això passa, eh? I si agafem el pastís de totes les ventes per on entren dins un hotel... La gran majoria de casos, Booking és qui s'emporta el tant per cent més elevat. Això és molt complicat, perquè com dèiem, tenen molts recursos i és molt complicat lluitar de tu a tu. Però sí que és veritat que si tens la tecnologia, fas millor preu, tens bona reputació, inverteixes en estratègia, al final a mi si em donen, clar, al final una reserva de 2.000 m'acaba sortint per 1.700, hòstia, doncs ràpidament acabes fent la reserva, no? És a dir, no només és tindre la tecnologia, sinó mantenir bona reputació, invertir en màrqueting i que quan arribin els seduïm amb un millor preu. És la clau del millor preu. Però sí que passa que a dia d'avui encara molts hotelers, sobretot que encara estan a peu de canó, no? Que tenen 60-70 anys i que és normal, que són la propietat i encara volen doncs, portar el barco, es troben en què, ostres, és que si poso el millor preu a la web, potser Booking em penalitza. No, això ja no passa perquè van sortir unes noves lleis europees on tu tens dret a poder posar el millor preu a la pàgina web sense problema. Vull dir, però sí, encara passa, eh? Booking majoritàriament té la gran part del pastís, però a poc a poc, si l'hotel és valent, ho acaba revertint.
Perfecte. Si hi ha alguna pregunta més? Jo volia acabar fent una petita pregunta, una petita reflexió. Sí, era si podies, per exemple, sense dir noms ni res, però compartir algun cas d'un impacte positiu en què algun hotel hagi com trencat la dependència amb un portal com Booking. Per exemple, si...
Sí, hi ha molts casos. Tenim molts casos que venen més per la pàgina web que per Booking. Per exemple, sense anar més lluny, tenim una cadena hotelera, que és un cas d'èxit brutal, de 4 o 5 hotels, que estaven a una zona de Lloret i que doncs, estaven molt turoperats per agències d'abans. Abans hi havia un piló d'agències que te venien les habitacions un any abans. Era una altra forma de treballar. Amb els anys de tindre 25 agències han anat reduint, no? I finalment s'han acabat quedant amb 5-6 agències. D'aquestes 5-6, una és la pàgina web. I alhora cada any han anat invertint més en estratègia de màrqueting i això ha generat més tràfic i això ha generat més venda. Fins a data d'avui que aquesta cadena, per exemple, el seu tant per cent de la venda global, un 60% és de la web versus un 30% de Booking i un 10% d'agències restants. Per tant, ja li hem capgirat la situació a Booking. Clar, això a final d'any, a nivell calés, són moltíssims els que s'estalvien. I cada cop més els hotels doncs, anem notant, no? Que l'usuari final, que som nosaltres, tendim a arribar a la pàgina web i tendim a reservar per allà. i Booking va intentant fent les seves trampes en el seu dia a dia per tal de que això no passi, però bueno, és una mica el rifirrafe que a poc doncs Booking veu les orelles al llop de que els hotelers se van espavilant, de que van pues invertint més en la seva pàgina web i que a poc li van esgarrapant part del pastís. Per tant, és casos d'èxit de que la canal web vengui més que Booking, sí, n'hi ha. No són tots, ni molt menys, són relativament pocs perquè Booking ho fa molt i molt bé, però bueno, tot el que puguis esgarrapar any a any són calés que estalvies.
Genial, moltes gràcies. No sé si hi ha cap pregunta més. No? Ara sí, un aplaudiment, sisplau.
Gràcies. Gràcies.